Bon dia, declaren la treballadora investigada i la responsable del geriàtric Torre Blanca de Sant Joan les Fonts pel brot de coronavirus de l'agost del 2021.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Si acabes a treballar amb aquestes persones vulnerables, resulta que tens un refredat, tens febre i tens tos, per cautela pròpia, el que hauria d'haver fet és quedar-se a casa. O, com a mínim, abans d'entrar a treballar, fer-se una prova per aviam descartar. Clar, això no és un descuit, és una conducta, el que nosaltres diem, una conducta manifestament irresponsable. És una imprudència molt greu perquè ha costat, si es confirmen les investigacions, haurà costat la vida a 7 persones.
Acabem d'escoltar l'advocat de la família de Luciana Moreno, Álvaro Machado, una de les víctimes d'aquest brot de coronavirus a la residència de Sant Joan les Fonts, ara fa ja gairebé 4 anys. L'advocat, com escoltàvem, que representa una de les famílies afectades, assegura que l'actitud de la treballadora va ser una irresponsabilitat molt greu perquè va anar a treballar amb símptomes de Covid. La treballadora, que per cert, durant la vista d'avui s'ha acollit al dret a no declarar, està acusada d'homicidi imprudent múltiple. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 30 de gener de 2025.
El dia en 4 minuts.
Mieres confia tenir en marxa a finals de mes el nou pou. L'Ajuntament ha gastat durant el 2024 gairebé 150.000 euros en cubes d'aigua i l'alcaldessa Núria Martínez assegura que l'economia municipal se n'està ressentint. Les planes d'Hostoles, Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols són els pobles de la Garrotxa que més aigua van consumir el mes passat, segons l'ACA. És el que es gasta per persona i dia. Es tracta de 3 municipis que pateixen seriosos problemes de fuites a la xarxa d'aigua. Les comarques gironines necessiten més donacions de sang per sostenir la demanda prevista per aquest 2025. Ho assegura així el Banc de Sang i Teixits de Girona. Durant els propers dies, Olot acull prop d'una desena de donacions de sang. 140 alumnes de la Garrotxa i el Ripollès participen en una nova edició de la Copa Cangur de Matemàtiques. És la segona vegada consecutiva que la comarca acull aquestes proves on hi participen alumnes d'ESO. El Garrotxinarius arriba a la 12a edició amb una formació catalana i un duet de ball occità com a protagonistes. Abans dels cursers hi haurà conjunts de tallers amb l'objectiu d'aprendre a ballar folk. En esports, Pedro Dolera deixa de ser l'entrenador de la Unió Esportiva Olot. El club ha decidit destituir-lo després d'encadenar una sèrie de mals resultats que han encallat l'equip als llocs de descens a la tercera federació. També parlarem de tenis taula. El club tenis taula Olot rep el Pontevedra amb la tripleta de gala. Eiximodenko, Provost i un Rafael de las Heras, que ve de resar l'europeu amb la selecció espanyola, s'enfrontaran aquest divendres a la tarda als gallecs a la pista del Pavelló d'Esports. En futbol territorial, la penya esportiva Montagut comença la segona volta entonat. Els de Sergi Ferrusola van superar les preses aquest diumenge a l'últim partit i busquen la tercera victòria consecutiva aquest diumenge davant el Basi Vilobí. I tancarem aquest informatiu parlant de Sant Feliu de Pallerols. L'Ajuntament vol fer millores a la Capella del Roser i convertir-la en un museu de la seva faràndula. Ja fa anys que l'Ajuntament té un conveni de cessió d'ús amb el Bisbat i ara volen que el conveni s'assigni per molts més anys.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El govern espanyol confia que l'acord amb Junts aquesta setmana facilitarà la negociació dels pressupostos. La Moncloa destaca el nou clima de diàleg que ha de fer possible els acords al Congrés. Es confirma el repunt de la pujada de preus i la inflació arriba de nou al 3% al gener. L'INE atribueix la pujada a l'augment dels preus dels carburants i en menor mesura de l'electricitat. Un estudi del RAC assenyala la N420 entre Tarragona i Còrdoba com la carretera més perillosa d'arreu de l'Estat. El tram amb més probabilitat de patir un accident greu o mortal es troba a la Nacional 260 a Girona. Doble autentificació per accedir a La Meva Salut a partir d'avui, on hi haurà contrasenya i un SMS. A més de la contrasenya, els usuaris rebran un missatge al mòbil amb una clau que hauran d'introduir per accedir al servei. A la pàgina internacional, la Comissió Europea presentarà el mes de març un pla d'acció per garantir el futur de la indústria de l'automòbil a Europa. BMW i Volkswagen han participat en la primera reunió amb l'executiu juntament amb altres representants del sector. I Hamas entrega un soldat israelià, primera dels hostatges dels 8 que s'espera que s'alliberen durant aquest dijous. S'espera que Israel alliberi un centenar de presos palestins, 30 dels quals condemnats a cadena perpètua, segons Hamas.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el fred serà moderat, la temperatura baixa una mica a muntanya, pot haver-hi alguna petita nevada a la tarda cap al nord de la Cerdanya, extrem nord del Ripollès, cap als 1.000-1.100 metres. Aquesta matinada ha passat una franja de pluja dins del mar, fregant la costa salvatana, però pràcticament no ha tocat a terra. I la temperatura ha baixat lleugerament, fins a 3 sota 0 a Olost, a Lluçanès, 3-4 graus aquí a Olot, al voltant de 0 graus a Vic, i les temperatures més baixes, novament a muntanya, alta muntanya, 2.500 metres, per exemple, 8-9 sota 0 a la zona alta del Ripollès, a Ull de Ter o també cap a la zona de la Tosa. Avui amb un dia de sol o núvols, és a dir, variable. Ja diem que la tarda es pot carregar de núvols, alguna gota pot caure a l'interior, sembla que poca cosa, i amb aquesta possibilitat de nevada minsa, feble, cap a la zona nord de Cerdanya i Ripollès. I bé, el cap de setmana que vindrà marcat per sol pel que fa a dissabte i diumenge, aquest divendres, per cert, encara pot caure algun ruixat, si neva poquet, cap a aquests 1.000 metres, però tant dissabte com diumenge entrarà vent de gregal, baixa la temperatura, tant de dia com de nit, i les glaçades podrien ser una mica més importants. Dissabte al matí una mica de vent de gregal i temporal marítim. Però vaja, sembla que tindríem un cap de setmana de sol, i aquest sol podria durar part del dia 1 i el dia 2 de febrer per la Candelera, ben bé fins al dia 4 o 5, amb un fred moderat. No ve calor, tampoc ve cap onada de fred de moment, i esperar a veure què ens porta el febrer.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 30 de gener de 2025 a l'antena de Ràdio Olot, un dia on han declarat la treballadora investigada i la responsable del geriàtric Torreblanca de Sant Joan les Fonts pel brot de coronavirus en el qual van morir 100 residents l'agost del 2021. L'advocat que representa una de les famílies afectades assegura que l'actitud de la treballadora va ser una irresponsabilitat molt greu perquè va anar a treballar amb símptomes de Covid. Precisament la treballadora investigada, que s'ha acollit el seu dret de no declarar, està acusada d'homicidi imprudent múltiple. Ens en dona més detalls en Guillem Guardiola.
El jutjat d'instrucció número 1 d'Olot ha citat a declarar aquest matí la responsable del geriàtric Torreblanca de Sant Joan les Fonts i una treballadora del centre investigada per un presumpte homicidi imprudent en relació al brot de coronavirus en el qual van morir 7 residents del centre el 2021. Segons les diligències prèvies, la investigada havia reconegut que, malgrat tenir símptomes compatibles amb la Covid-19, el 30 i 31 de juliol va anar a treballar per no perjudicar el servei. El 4 d'agost es va confirmar el diagnòstic i la treballadora va agafar la baixa. Després de la mort dels residents, la investigada va ser acomiadada per la direcció del geriàtric en considerar que havia comès una negligència en la seva actuació. El centre va reconèixer que la majoria dels positius es van detectar a la planta on ella treballava. Segons les investigacions, haver anat a treballar amb simptomatologia compatible amb la malaltia podria haver estat el desencadenant del brot, que va afectar 7 treballadors i 15 residents, 7 dels quals van morir. Una d'elles era Luciana Moreno, que va morir el 21 d'agost. L'advocat de la família, Álvaro Machado, ha qualificat els fets d'homicidi múltiple per imprudència greu.
El dia que vas a treballar amb aquestes persones vulnerables, resulta que tens un refredat, tens febre i tens tos, per cautela pròpia el que hauria d'haver fet és quedar-se a casa. O com a mínim, abans d'entrar a treballar, fer-se una prova per aviam descartar. Clar, això no és un descuit, és una conducta, el que nosaltres diem, una conducta manifestament irresponsable. És una imprudència molt greu perquè ha costat, si es confirmen les investigacions, haurà costat la vida a 7 persones.
Durant la sessió ha declarat un membre de la família Moreno. En qualitat de testimonis ho han fet la direcció del centre, que ha ratificat la declaració feta en el seu moment davant dels Mossos d'Esquadra. La denunciada s'ha acollit al dret de no declarar.
En aquestes declaracions que assenyalen directament a la investigada, a part d'assenyalar més declaracions d'altres treballadors, com per exemple de la companya d'ella, que l'assenyala també, doncs farà el possible per investigar i portar aquí com a víctimes els familiars de les altres persones que van morir.
Machado també ha lamentat els continus retards en el procés judicial, que va començar fa gairebé 3 anys, i ha assenyalat que les declaracions de testimonis i investigats han estat ajornades en diverses ocasions abans de la sessió d'avui. Aquesta ha estat la primera convocatòria judicial que s'ha dut a terme per una causa que encara es pot allargar un any i mig més.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem d'aigua i sequera perquè Mieres confia tenir en marxa a finals del mes el nou pou. L'Ajuntament ha gastat durant el 2024 gairebé 150.000 euros en cubes d'aigua i l'alcaldessa Núria Martínez assegura aquest mitjà que l'economia municipal se n'està ressentint. Van estar uns mesos sense necessitat de fer venir camions cisterna, però des del novembre l'Ajuntament ha hagut de tornar a recórrer aquesta solució per poder disposar d'aigua. Informa Gerard Puigdemont.
Mieres comença a veure la llum al final del túnel. Aquesta setmana els operaris ja treballen per posar en funcionament el nou pou, subvencionat en un 90% per l'Agència Catalana de l'Aigua. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Ens treu un pes a sobre perquè és una cosa que necessitem des de fa molt i molt de temps, que ha costat arribar fins aquí, que ha estat un esforç de diners, ha estat un esforç de gestió, ha estat també de comunicació, sobretot potser de comunicació, no? De com transmets a les persones que sí, necessitem un pou i estem fent-ho, però triga. Si tot va bé, a final de febrer podrà començar a funcionar.
El poble ja fa 2 anys que lluiten contra la falta d'aigua que pateixen. Tot i que durant uns mesos han pogut reposar de compra de cubes d'aigua, l'Ajuntament s'ha vist obligat a fer-ne més des del mes de novembre. En total necessiten una quinzena de cubes a la setmana.
És veritat que des de mitjan novembre tornem a estar amb cubes perquè vam haver de pagar el pou, que teníem el pou vell funcionant que ens donava aigua, doncs el vam haver de pagar, de manera que bàsicament ara estem alimentant-nos amb les cubes que venen de Banyoles una altra vegada.
Mieres és un dels pobles de la comarca més castigats per la sequera. A banda de la falta d'aigua, l'Ajuntament afronta un altre problema, el fet d'haver de fer front a despeses imprevistes per poder abastir d'aigua als veïns. La deu que els havia donat aigua sempre encara no raja, i l'any 2023, de juny a desembre, l'Ajuntament va gastar uns 60.000 euros en cubes d'aigua. L'any passat, la despesa va pujar fins als 148.000 euros. Fa poc, l'ACA els ha subvencionat les cubes del primer trimestre de l'any, però això no impedeix que l'Ajuntament els costi arribar a final de mes, i ara mateix uns pressupostos completament condicionats per l'aigua.
Ara, d'aquí poc, rebrem uns 71.000 euros dels 78.000 a què podíem optar, que és aquesta aigua sense IVA. provinent de l'ACA, però és un diner que ja hem gastat, que pressupostàriament ja ens ha desestabilitzat molt, i més a un ajuntament petit, i que a més ens ha suposat un problema de líquid a l'hora d'efectuar pagaments, per exemple, el Consell Comarcal de la Garrotxa, tots els serveis que ells ens presten, hem hagut d'arribar, ens han hagut de condonar els pagaments durant un temps, i nosaltres els hem anat després pagant quan hem pogut, però la cosa és que hem hagut de demanar una pòlissa de crèdit.
Si bé és cert que la pluviometria de l'any passat a Mieres va ser normal a la mitjana que solen tenir i que les pluges de l'any passat han fet recuperar la verdor dels boscos, l'episodi de sequera continua agreujant-se a les darreres setmanes arreu. La realitat és que els aqüífers encara estan molt buits.
També en matèria d'aigua, les planes d'Hostola, Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols són els pobles de la Garrotxa que més aigua van consumir el mes passat, segons l'Agència Catalana de l'Aigua. És el que es gasta per persona i dia. Es tracten de tres municipis que pateixen seriosos problemes a la xarxa d'aigua i que des dels respectius ajuntaments ja treballen per posar-hi fre.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Un de cada quatre municipis que depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua encara superen els llindars del consum d'aigua marcats en el context actual de sequera. Amb dades de l'ACA, del mes passat, 147 poblacions de les 568 que han registrat dades depassen els litres per persona i dia per mesos, un total del 25,8%. A més, gairebé la meitat, un 45%, van consumir més aigua per persona el desembre del 2024 que 12 mesos abans, mentre que la resta va reduir el consum. Les dades més actualitzades de l'ACA del mes passat reflecteixen que diverses poblacions de menys de 2.000 habitants encapçalen el rànquing de litres per persona i dia, com és el cas de Sant Feliu de Buixalleu a la Selva, amb 772 litres, Pedret i Marçà a l'Alt Empordà amb 697 i Sant Agustí de Lluçanès a Osona amb 670. En xifres, a casa nostra, la Garrotxa, els pobles que més consum d'aigua per persona al dia van tenir durant el mes passat van ser les Planes d'Hostola, Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols. Segons l'ACA, a les Planes és on hi ha hagut més consum d'aigua, amb 440 litres per persona i dia. A Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols s'ha superat la franja dels 350 litres, amb 362 i 356 respectivament. Són tres pobles que recentment, com hem explicat des de Ràdio Olot i Olot Televisió, han explicat que pateixen problemes de fuites d'aigua arreu del municipi. L'altre municipi que ha superat la xifra del consum dels 300 litres d'aigua per persona i dia és Sant Joan les Fonts amb 303. A la resta de la comarca, la majoria de pobles no superen els 200 litres per dia i persona de consum d'aigua durant el mes passat. Qui sí que ho fa és Olot amb 213, Les Preses amb 255 o la Vall d'en Bas amb 284, entre d'altres. Pobles petits com Sant Aniol de Finestres i Ses Sales de Llierca no superen el llindar de 130 litres.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Més temes. Les comarques gironines necessiten més donacions de sang per sostenir la demanda prevista per aquest 2025. Ho assegura el Banc de Sang i Teixits de Girona. Durant els propers dies a Olot, acull prop d'una desena de donacions de sang a diversos espais. Aquesta vegada s'hi han implicat a fons els diferents cossos d'emergència de la comarca. Dilluns, de fet, es podrà anar a donar sang a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa.
Segons dades del Banc de Sang i Teixits de Girona, aquest 2025 faran falta 260.000 donacions de sang arreu de Catalunya i les xifres denoten un lleuger descens de donacions els darrers anys. L'any 2023, a la demarcació de Girona, es van fer més de 29.000 donacions, mentre que durant el 2024, amb prou feines, es van superar les 26.000. Per aquest motiu, les associacions de donants de sang segueixen organitzant campanyes de donació, com la que es du a terme a Olot els pròxims dies. En parla Montse Soler, responsable de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa.
Volem conscienciar la gent d'aquesta necessitat, de que és periòdic, no és que ara ve un dana i el necessitem, no, perdoneu, es necessita mensualment aquesta sang, o el plasma, perquè el plasma hi ha molta gent que està malalta i no li dones el plasma i es cura, vull dir, és diferent. La gent que necessita plasma el necessita periòdicament.
Dilluns 3 de febrer a la tarda, la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa es farà una donació de sang especial, i és que els diferents cossos d'emergència de la comarca s'han apuntat a la promoció de la campanya que es farà a Olot. Hi participen els Mossos, la Policia Municipal d'Olot, els agents rurals, els ADF, Protecció Civil, Bombers, el SEM i Creu Roja Garrotxa. En parla Blai Ortiz, cap dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa.
Aquest esperit de servei dels grups d'emergència també tenen la seva vessant més humana, de donar doncs, el líquid més preuat que tenim les persones, que és la sang. No? I llavors, si amb aquesta acció de donar la sang, fas dues accions. Primer, la de donar algú físic, vale? Perquè una altra persona pugui viure, però també dones esperança a la persona que la necessita. I va ser aquest aspecte, ho vaig proposar en el grup, els hi va agradar.
Dimarts al matí es farà donació de sang a l'Institut Garrotxa i a la tarda al Casal de Bonavista. Dimecres al matí hi haurà el bus instal·lat davant l'Ajuntament i a la tarda es podrà fer donació al Casal del Pla de Dalt. Dijous a la tarda es podran fer donacions a l'Escola Greda i al Casal de Sant Roc. Divendres a la tarda i dissabte al matí a l'Escola Malagrida i el diumenge al matí hi haurà el bus a l'estadi municipal. Poden donar sang a aquelles persones que tinguin més de 18 anys i pesin més de 50 quilos.
En matèria educativa, 140 alumnes de la comarca i el Ripollès participen en una nova edició de la Copa Cangur de Matemàtiques. És la segona vegada consecutiva que la comarca acull aquestes proves on hi participen alumnes d'ESO, Aniel Puigvert.
La Sala Turín d'Olot ha acollit aquest dimecres la desena edició de la Copa Cangur. Es tracta d'un concurs de matemàtiques que es juga per equips de 7, formats per alumnes dels diferents instituts de la Garrotxa i el Ripollès, i on han de comentar i resoldre problemes per anar avançant diferents fases. Cada problema té una puntuació diferent i un sistema d'avaluació que va canviant. De tots els grups, només un es classifica per a la fase final catalana. Ho explica la professora de matemàtiques de l'Institut Escola Greda, Margarida Joan Miquel.
Una de les coses més divertides d'això és que el sistema de puntuació va variant, és com una borsa. Llavors, el problema més fàcil, si tothom el resol molt de pressa, val menys punts, el que és més difícil sol valer més perquè no el responen tan de pressa. Aleshores, al final hi ha una puntuació i és molt emocionant perquè va canviant a cada moment. Llavors, el que guanya la ronda, aquesta ronda local, s'anirà a fer la final catalana.
A més, un dels atractius de la competició entre els alumnes és el treball en equip i el saber organitzar-se i aprendre un de l'altre. A més dels 140 alumnes que hi participen en les dues categories, cada equip representa un centre escolar de la comarca. Enguany hi ha participat alumnes de diferents llocs, com Besalú, Camprodon i diversos instituts d'Olot. Tot i que n'hi ha que ja havien participat en edicions anteriors, també n'hi ha que s'estrenen per primera vegada. És el cas de l'Òscar José Santana, alumne de l'Institut Montsecopa, que explica com s'han preparat per aquestes proves.
La veritat, les mates em van molt bé, i el que fèiem eren per les tardes, a vegades veníem a, o ens quedàvem a l'institut i ens feien proves dels anys passats per veure què tal se'ns donava i explicar-nos més o menys el que més ens costava.
L'any anterior es van classificar per les rondes finals l'Institut La Garrotxa en categoria cadet i l'Institut Escola Greda en categoria júnior. Un dels alumnes del Greda, que l'any passat van arribar a la final, han tornat a participar en aquesta nova edició. Són Laia Ramone i Arnau Catalina.
Tu, per exemple, amb les mates ets millor calculant àrees i així, doncs és millor que si amb un problema hi ha àrees, doncs el facis tu. O, per exemple, si el teu company és millor amb geometria, doncs que el faci ell, saps?
Sí, bueno, i en un equip també sempre hi ha algú que organitza més, que se li dona més pell, llavors organitza una mica els problemes i tot això.
La fase final de la Copa Cangur d'aquest 2025 encara no té data confirmada, però celebrarà el pavelló poliesportiu de Can Noguera, la Garriga, situada al Vallès Oriental.
I abans dels esports, el Garrotxinarios arriba a la 12a edició amb una formació catalana i un duet de ball occità com a protagonistes. Abans dels concerts hi haurà un conjunt de tallers amb l'objectiu d'aprendre a ballar folk. Se celebrarà aquest dissabte a la Sala El Turín a partir de les 4 de la tarda. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
El Garrotxinarios és un festival ja consolidat a la comarca que aquest dissabte arriba a la seva 12a edició. L'objectiu d'aquesta jornada de folk és reivindicar aquest estil musical i aconseguir que el públic aprengui a ballar-lo i a escoltar-lo. L'any passat, des d'Olot Cultura, van apostar per un únic concert, però de cares aquest any han optat per fer dues formacions. El públic que sol assistir al Garrotxinarios és gent de diferents zones de Catalunya, sobretot de les comarques veïnes i de la Catalunya Nord. Enguany els protagonistes seran Flow, que és una formació catalana que ha tocat arreu de Catalunya i també a Portugal, França o Itàlia. Es tracta d'un format trio amb temes propis que es basa molt en el cançoner mediterrani i celta. L'altre protagonista de la jornada serà Terres, un duet de ball occità. En dona més detalls el tècnic de música d'Olot Cultura, Jordi Serrat, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
El que teníem ganes era portar un duet que és Salvat Jones, on hi ha la Elis Lodó i la Loren. Passa que justament la Loren està a punt de ser mare i no podia viatjar. També toca amb un grup que es diu Ienalba, també occità, on és una formació bastant més gran i el que han fet ha estat agafar la Elis, ha començat en Theophil, que és el que toca el cello i el banjo, i faran el duet amb el repertori típic de Salvat Jones.
Durant la tarda també s'oferiran tallers per escalfar motors per tots els assistents i començar a aprendre els primers passos de música folk. Els tallers de dansa començaran a les 4 i aniran a càrrec dels mateixos artistes que tocaran a posterior. Serrat explica quines diferències hi ha entre les dues formacions.
Aquesta formació ens presenta una sèrie de balls que són molt més grupals, en cercles i grups de persones ballant, i l'altra formació també s'ha vist que ens fa més ball de parella. Sé que els balladors d'aquí d'Olot, no, perquè ho hem parlat, evidentment, no són tant del ball de parella, però creiem que també és una part important i que també ha d'estar representada.
La 12a edició del Garrotxinarius tindrà lloc aquest dissabte a la Sala Torín a partir de les 4 de la tarda. Les entrades es poden comprar a la web d'Olot Cultura i hi ha descomptes pels estudiants de música.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot destitueix Pedro Dolera. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Pedro Dolera deixa de ser l'entrenador de la Unió Esportiva Olot. El club ha decidit destituir-lo després d'una sèrie de mals resultats que han encallat l'equip al descens a la tercera federació. Els olotins només han sumat 3 punts en els últims 5 partits, tot i que continuen a només un punt de sortir del lloc de play-out. Dolera va celebrar l'ascens a la segona federació l'any passat, gairebé amb el rècord de punts de la tercera federació, i aquesta temporada ha aconseguit arribar a la segona fase de la Copa del Rei perdent davant el Sevilla després d'eliminar el Córdoba de la segona divisió als penals en un dels partits més multitudinaris dels últims cursos a l'estadi municipal d'Olot. Ara tot apunta que l'equip el liderarà el que fins ara era el segon tècnic de l'equip, Roger Vidal. De futbol passem a parlar de tenis taula, perquè el club tenis taula Olot rep el Pontevedra amb la tripleta de Gala, Xmudenko, Provós i un Rafael de las Heras, que ve de resar l'europeu amb la selecció espanyola, s'enfrontaran als gallecs aquest divendres. El partit començarà a 6:45 de la tarda al pavelló d'esports.
El Pontevedra va ser quart l'any passat amb un percentatge d'efectivitat superior al 60%. És el pròxim rival del club tenis taula Olot, que torna a la feina després de l'aturada per campionats de les seleccions. Després de la gran alegria a Alacant, l'equip tornarà a casa amb la tripleta de luxe. Smudenko, Provost i Rafael de las Heras. El madrileny es troba en un estat de forma excels. Ve de ser un dels grans protagonistes amb la selecció espanyola al Campionat d'Europa per equips i ara vol traduir les bones sensacions amb 2 punts assegurats aquest divendres. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, destaca els 3 jugadors que formen la tripleta del Pontevedra en la gran majoria de partits.
Bueno, el Pontevedra és un equip bastant reconeixible, cosa que no sol ser habitual a la Lliga, a la Superdivisió Espanyola. Ells, la majoria de partits els juguen amb la tripleta, que és Betancourt, que és un jugador argentí nacionalitzat, Felipe Coelho, un portuguès que fa molts anys que també està a Pontevedra, i el Miguel Ángel Vilchez, que és un jugador espanyol amb molta projecció.
Selles subratlla la tònica i la qualitat, sobretot de Felipe Coelho, i remarca la importància no només de guanyar el partit, sinó també d'endur-se l'averatge a favor.
Poder en aquests moments, qui presenta millor forma dels tres és el Felipe Coelho, que està amb un 82% de victòries, per tant, jugador a tema, i bé, tots tres molt competitius. Veurem una miqueta com es va desenvolupant el partit i seria interessant a veure si poguéssim, a més de guanyar-los, doncs, posar-nos amb l'averatge a favor.
El club tenis taula Olot rebrà el Pontevedra justament abans de desplaçar-se fins a l'Escala en el gran derbi gironí de Superdivisió. De moment, però, l'equip està centrat en el maig davant els gallecs, que arrencarà a 6:45 d'aquest divendres al pavelló d'esports.
I en futbol territorial, el Montagut comença la segona volta entonat. Els de Sergi Ferrusola van superar les preses en l'última jornada i ara buscarà la tercera victòria consecutiva aquest diumenge a casa també davant el Basi Vilobí. L'equip té molt clar l'objectiu, arribar als 40 punts per salvar-se en el seu primer any a Tercera Catalana.
La permanència s'ha quedat petita. En el seu primer any a Tercera Catalana, el Montagut ha complert amb nota el primer tram de la temporada. Si l'objectiu de l'equip era arribar als 40 punts per salvar-se, el cas és que estan molt a prop d'assolir la xifra. Els garrotxins ja han sumat 24 punts i s'han fet forts, especialment a casa, on només han concedit dues derrotes en les primeres 15 jornades. Són a només un punt de les preses i a 6 del Sant Privat d'en Bas i el Sant Joanenc, tercer a la taula. El tècnic Sergi Ferrusola parla de números.
Estem també a la meitat de l'objectiu. El nostre objectiu era fer 40 punts per la salvació matemàtica i molt clara. Llavors, bé, ara hem jugat contra tots els equips. Creiem que si estem al 100%, que és molt difícil, podem competir contra tots i també podem treure molts punts contra tots. Llavors, jo els animo, el meu equip, a que es doni això.
De totes maneres, el Montagut, que va ser el millor equip de quarta catalana l'any passat i va assolir l'anhelat ascens a tercera, s'ha hagut de replantejar nous objectius, segurament més ambiciosos. El seu entrenador, Sergi Ferrusola, reconeix que assolir-los passarà per jugar un bon futbol, sobretot com a locals.
I de totes maneres ens hem plantejat nous objectius perquè com que la cosa ha anat bastant bé, doncs jo també me'ls he plantejat. Llavors la idea és anar sumant de 3 en 3, sobretot els 5 primers partits, que són 4 a casa, llavors aquests són molt importants.
El Montagut intentarà sumar la tercera victòria consecutiva després de guanyar a Cornellà del Terri i d'emportar-se el gran derbi davant les preses diumenge passat. Seria un gran avenç per als vermells i negres que rebran el Basi Vilobí aquest diumenge a la tarda.
Fanàtics del tenis taula. Aquest divendres 31 de gener i a 6:45 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot Cat de Vila Permar es prepara per un nou repte. On? Al pavelló municipal d'Olot. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum, smash espectaculars i punts d'infart. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula, literalment. Club Tenis Taula Olot, Cat de Vila Permar, visit Pontevedra. No perdis el ritme d'un bon partit, on les pales parlen i les pilotes canten.
I avui a la contraportada, l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols vol fer millores a la Capella del Roser i convertir-la en un museu de la seva faràndula. Ja fa anys que l'Ajuntament té un conveni de cessió d'ús amb el Bisbat i ara volen que el conveni s'assigni per molts anys i així el consistori buscaria finançament per fer-hi obres.
Ja fa temps que els cavallets, els gegants i la mulassa de Sant Feliu de Pallerols romanen a l'interior de la Capella del Roser. El propietari de la capella és el Bisbat, però ara l'Ajuntament vol fer una aposta per l'espai i poder-lo tenir durant molts anys. La idea és arreglar-lo i que esdevingui un espai expositiu de la faràndula del poble de qualitat. En parla Artur Colomer, alcalde de Sant Feliu.
Vam signar un conveni fa un parell d'anys, diguem-ne, de cessió d'ús, de com puguem utilitzar, però sí que ara estem en tràmits amb el visat, que espereu que també ara a curt plaç doncs, puguem refer novament aquest conveni, perquè sigui un conveni més ample, de molts més anys, i això que permeti doncs, poder-hi fer-hi inversions a nivell de subvenció.
Actualment, la Capella del Roser necessitaria millores a la teulada, valorades en uns 80.000 euros, i després faria falta fer una actuació a l'interior, encara per quantificar. Des de l'Ajuntament treballarien per obtenir subvencions. Segons l'alcalde, Artur Colomer, les converses amb el Bisbat estan anant bé i confien poder tirar endavant aquesta proposta, que serviria per posar en més valor unes figures molt estimades pels pescallunes.
A Sant Feliu de Pallerols tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 30 de gener del 2025. Com sempre, tots els detalls de l'actualitat a Garrotxa. Rotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.